Radio Estel.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es. Deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Molt bona tarda. Avui és la Mercè, patrona de Barcelona, però la festa grossa dels pericos va ser ahir, un partit extraordinari on es va veure i viure que el bon començament no és una casualitat i que la comunió entre la grada i l'equip és total. No falten ja crides a la prudència i són comprensibles. Venim d'un molt mal inici la temporada anterior i ara vivim dins un núvol. Hem de tocar de peus a terrèsser i preparar-nos com formiguetes per aquest dur hivern que anunciava ahir Aguirre. Però què carai! També hem de gaudir de les emocions que ens està oferint un equip que lluita, dona la cara i guanya. Alguns signaven 6 puntets aquesta setmana de 3 partits, però ja tenim els 3 primers i ara en volem 3 més i que al final de la setmana siguin 9. Som prudents, però tenim ganes de tenir alegries, que ja ens toca després d'uns anys de penúria. Estem endollats com l'equip i creiem que tot és possible, com el xut d'ahir de Víctor Sánchez, que vam empènyer tots una miqueta perquè es n'és doblegant i entrés per l'escaire de Gorka. Som-hi, comencem! Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comença el nostre programa Pericos Online a Ràdio Estel. I el nostre equip presenta avui les següents alineacions. La veritat, cada vegada som menys aquest equip, eh? No sé què passa, però estem com en un pis de solters, el senyor Miguel i jo.
Aquí
estamos. Que ja me lo estoy mirando cada vez con otros ojos, Miguel.
No.
Sense dobles interpretacions, eh? Mano a mano, sense dobles interpretacions, ja ho vam dir ahir. I això sí, controlant-ho tot darrere el taulell, tenim, com sempre, en aquest cas, el nostre tècnic, també Mario ens ha abandonat, i tenim l'Antoni Huguet, però que és un professional, com la Copa d'un Pino, i ens ho farà la mar de bé. Això sí, ens venen a auxiliar per les bandes i pel centre, doncs els amics de la tertúlia Pericos Online. Tenim avui tertulians nous, eh? També tenim a la Marta Mendoza, tenim el senyor Navarro i tenim també el senyor Rossell, que com sempre doncs ens aportarà la seva visió generalista i pessimista, millor dit.
Estic una mica farda, aquesta etiqueta d'agorer que se m'ha penjat.
Ets un agorero. I tot això acompanyant a qui us parla, Francesc Villas.
Els titulars. L'Espanyol en 5 minuts.
Doncs sí, els pericos es van menjar els lleons.
Efectivamente. 2 goles de Víctor Sánchez y 1 de Sergio García sellaban la victoria 900 y dejaban al equipo con 11 puntos. Partidazo y victoria la conseguida este lunes por los españolistas ante un buen Athletic Club. Despliegue de fuerzas, juego intenso, reencuentro con los ídolos y grandes goles, los de un partido que permite a los pericos dormir quintos empatando a puntos con la cuarta plaza y lo que aún es mejor, con plena satisfacción por el trabajo realizado. La victoria 900, aniversario de la primera en Cornellá, volvió a ser una noche mágica y memorable para una afición cada vez más enamorada de su equipo.
Sí senyor, això és el que dèiem a la crònica de Pericos Online i és que és cert, realment el regust que queda és el regust d'una gran victòria, tot i que com sempre, perquè som l'Espanyol, amics, doncs no pot faltar el patiment, eh? Aquell canguelo que ens agafa doncs als minuts finals, perquè si no, no seria un partit dels nostres, un partit pericú, però de tota manera, Déu-n'hi-do el desplegament de forces d'ahir, el desgast d'alguns homes, Déu-n'hi-do el sacrifici i Déu-n'hi-do també l'encert, eh? Un equip que realment està enamorant a la seva gent i això jo crec que és el millor que li pot passar a un equip. A banda de guanyar, que hi hagi una identificació total doncs, entre l'equip i la seva gent. Senyor Rossell, ja sé que li dic que és pessimista, però és que és veritat, vostè és un home que li agrada doncs, ficar una mica d'aigua al vi.
Jo sóc un home sí bastant no? més realista que molts de vosaltres moltes vegades, però amb el que sí que estic content i crec que és la part més positiva és això que deies de la comunió entre afició i equip. No? Crec que aquest equip li dona a l'afició allò que l'afició exigeix sempre, que és sacrifici, esforç, treball, donar una imatge d'un equip sòlid i a partir d'aquí doncs, la pilota entrarà o no, però la imatge, que és el més important, és bona.
Senyor Javi Navarro, benvingut a la tertúlia.
Bona tarda, gràcies.
Molt de temps com ho veuran en Pericos Online, però no l'havíem vist amb les nostres facetes mediàtiques.
No. Bueno, en la web, haciendo els nostres cedits,
exacte.
I ara algun que altre semàfor, també.
I a partir d'avui, ja per moltes vegades més, el veurem a les tertúlies diverses d'aquesta gentussa que són Pericos Online. Però el que li volia preguntar és, de tots els gols, del gol inicial de Víctor Sánchez, del gol segon de Víctor Sánchez, perquè hi ha molta gent que m'ha dit, no, m'agrada més el segon perquè és més buscat, l'altre és una mica més de fortuna. o el de Sergio García, de tots aquests gols, quin se'ls queda a vostè i quin li va emocionar més?
Bueno, cada uno tiene su intríngulis, ¿verdad? El primero, yo creo que es una muestra de la confianza que tiene el equipo, que Víctor Sánchez es capaz de lanzar ese chute que hasta ahora no lo había conseguido. El segundo es una jugada muy bien elaborada en zona de tres cuartos y que también es una llegada de Víctor Sánchez también, demostrando otra vez que es capaz de llegar arriba porque teníamos cinco jugadores en el área en aquella jugada. Y el tercero es el gol de la fe. El equipo tiene fe, cree en lo que hace y Sergio creyó que esa pelota iba a acabar entrando y así fue.
Sí, sí, i moltes ganes que tenia. Sí, sí. I tots teníem ganes d'aquella pilota. Si vam empènyer una mica tots psicològicament a la pilota de Víctor Sánchez, jo crec que la de Sergio encara més, perquè necessitàvem que ell marqués i que realment doncs, s'oblidessin polèmiques com la de la setmana anterior, de que si el braçalet... Ja ningú se'n recorda d'allò del braçalet, eh? Senyor Mendoza, mira que fa així amb el cap. Marta Mendoza!
Res, si la pilota entra tots contents.
I tant. I tu estàs contenta o no?
Molt.
Explica'm una mica. Fes-me cinc cèntims del que penses.
Impressionant. Vull dir, que no tinc paraules aquest equip. Vull dir, m'està sorprenent amb totes les facetes, ja no només en el joc, sinó el que deia abans ell. Vull dir, l'esforç, el sacrifici i la capacitat de treball que té aquest equip. És incansable des de totes les línies. Impressionant veure Stuani com baixa cap a darrere a recuperar. Vull dir, hi ha una solidaritat impressionant que feia molt temps que no veia a l'Espanyol, la veritat.
Molt bé, Marta Mendoza, que la podeu llegir al diari La Grada, sempre en l'apartat del femení, també fent altres temes, i avui ha baixat des de un lloc molt llunyà on viu, que és gairebé Sibèria, bueno, no tant.
Al mig de la muntanya.
Sí, al mig de la muntanya. Ha vingut a acompanyar-nos en un dia de festa i al qual li agraïm molt, eh? Molt bé, què més, senyor Migueles?
Pues vamos a hablar un poquito de Aguirre, ¿no? Que al llegar a la sala de prensa, Javier Aguirre dijo estar un poquito contento, con un hilo de voz producto de esos gritos, ¿no?, que propugnó a los suyos. Y por otro lado, el mexicano ha reconocido estar satisfecho porque el equipo lo ha dejado todo en el campo y la gente ha hecho el esfuerzo de venir a pesar de que ayer fue lunes. Además, el míster ha centrado las aspiraciones en el tópico del partido a partido, porque sabe que ya vendrán las vacas flacas.
Pero bueno, afortunadamente la balanza de la fortuna está cayendo, se está decantando hacia nuestro lado y hay que aprovecharlo porque vendrá un invierno crudo, feo, malo, con malos momentos que hay que estar preparados como la hormiguita, guardando cuando venga la época de hambre.
Sembla Juego de Tronos, això, no, Rossell? Winter is coming, tio.
Exacte,
sí. Bel hivern.
Per mi, les rodes de premsa d'Aguirre, normalment les prepartits són bones, però ahir va fer una roda de premsa postpartit, jo crec que digna d'emmarcar, no? Li van preguntar, bueno, habló con Víctor Sánchez del primer gol, i va dir, no, hablamos en el descanso del gol del Bilbao, no?
Exacte.
O sigui, bueno...
És que jo ara tinc una teoria que la llenço prematurament, perquè me la guardava per la tertúlia, però és que jo ahir crec que l'Espanyol juga bé, evidentment, en conjunt, o sigui, el joc de l'Espanyol està ben fet, però falla en els moments de, com si diguéssim, els tempos de partit, cosa que no li havia passat mai. Per exemple, increïble que un equip que ens hem cansat de sentir que és Amarrategui, que si és especulatiu, que tal, li marquin un gol al minut 43, o sigui, no sapiguem jugar aquests minuts finals. Increïble també que un equip que guanyava amb solvència i amb un 3-1, en comptes de dormir-se, en comptes de tirar-se enrere, deixar que el Bilbao anés i esperar les contres, això no va passar. Vam inclús
vam
buscar
el quart
i, conseqüència, vam deixar molts espais i és l'Atlètic qui ens fa el 3-2. O sigui, jo ahir crec que l'equip no va jugar, entre cometes, bé les seves cartes com un equip d'Aguirre es suposaria, però per contra sí que, evidentment, l'energia, la força, sobretot a l'inici del primer temps i a l'inici del segon temps, això crec que va desnivellar totalment la balança. No sé si esteu d'acord.
Sí, jo crec que és l'ambició que els fa perdre el cap. Aquesta ambició de seguir millorant, agradar a la gent, és el que els fa seguir anant pel partit i això doncs, pot provocar que de vegades doncs, perdem la posició. I van tenir petites desconnexions que ens van costar, doncs, per exemple, els dos gols, clarament. Però bueno, dintre del que cap ho vam...
També un altre tema, línia més, diguéssim, elogiada a la defensa, i ahir doncs, la defensa pel centre que va patir molt, eh?
La defensa va estar molt justeta.
Aquesta guarda-te-la.
Guarda-te
que després guarda la navalla, deixa-la aquí,
no, la
tranquil.
Navalla, no,
deixa-la,
no
que veig que vens amb una navalla a parlar de Coloto i d'Héctor, deixa la navalla, vale, i després ja parlaràs quan arribi el moment de parlar-ne. Perquè ara anem a parlar, en el moment encara d'elogis, anem a parlar, doncs, a elogiar el partit de Sergio García, que va enterrado y els debats, però sobretot a banda de pel gol, per l'actitud.
Efectivamente, de la sala de prensa nos vamos a la zona mixta, y es que uno de los grandes protagonistas del encuentro fue Sergio García, que por fin ha podido romper el maleficio que tenía con el gol. El de Bon Pastor, visiblemente satisfecho, reconocía que tenía muchas ganas de celebrar un gol, pero aseguraba que lo más importante era el equipo.
No, triste no, la verdad que contento, lo que bueno, los últimos partidos, pues el trabajo que estaba haciendo, pues tampoco se veía reflejado con ocasiones y que podía haber marcado un gol, pero bueno, la verdad que estoy contento, la verdad que el equipo está genial y yo me voy contento siempre cuando el equipo gana, aunque no marque yo. Sí, la verdad que sí que tenía bastante ganas de poder celebrar un gol, pero bueno, para mí lo más importante es el equipo, que la verdad que está muy bien y bueno, contento por la victoria y bueno, pues también por contribuir con un gol.
Molt bé, doncs això, no? Molt contents, sobretot el que estàvem ara fent el debate del debate, perquè quan això, la llumeta vermella es tanca, i jo me n'adono, perquè a vegades no me n'adono, saps? M'endossa que està tancada o oberta la llumeta,
i
jo ho vaig parlant o parlo i no se sent, aquestes coses que faig jo. Perquè tu tens un títol i jo no en tinc, jo no tinc una etiqueta d'Anís del Mono, que la tinc aquí posada. Però de tota manera, el que dèiem, que estàvem parlant que la primera part no estava tan endollat, però la segona part sí que es va endollar i va ser, jo crec, decisiu, perquè participa a la jugada del 2-1
i
fa el 3-1. Sí. I a més, més coses, i l'actitud.
Sí, la primera part el vaig trobar bastant desaparegut, la veritat, vull dir, no ens hem d'enganyar perquè marqués el gol i tingués una segona part. Crec que amb la segona part que va fer més participativa, estirant més línies, tocant més pilotes i participant més, va arreglar una mica l'absència que va tenir a la primera part. Però bueno, celebro, de veritat, que torni a arrencar la figura de Sergio i que ens ajudi a marcar gols, que és l'important.
Molt bé, una noticieta al marge de l'anàlisi del partit que hem llegit avui a Mundo Deportivo, que el Manchester United va espiar a Moreno. Com el veiés ahir en plenitud de facultades, no sé què pensaria.
Sí, sí, efectivamente, como dices, según contaba hoy Mundo Deportivo, dos técnicos del Manchester United estuvieron anoche en Cornellà el Prat para espiar a Héctor Moreno y también a Ander Herrera. Philippe Neville, que dirige las sesiones de la primera plantilla, y Nick Butt, o como se pronuncie, que ejerce las mismas funciones, pero en el segundo equipo, pudieron ver más minutos en acción al central mexicano que al mediapunta vasco, que entró en el campo en el minuto 73, más o menos.
Sí, bastant curiosa la suplència
de Ander,
que em va sobtar. Les coses que rodegen a Ander Herrera, de moment, a principi de temporada, entre que se n'anava, que se n'anava...
És
una mica estrany, però és un tema de la mitjana.
Però és que ja estuvo negociando, de hecho, con el Manchester.
Cert. Sí. El nostre tema, Héctor Moreno. Jo sempre he dit que...
Vendámoslo ya.
Em cau molt bé a l'Héctor Moreno, ¿vale? Però és una persona, un jugador que jo crec que està una mica supervalorat,
sí,
per mi.
Totalment.
Però això ja ens va bé, perquè com hem de vendre, i segurament al mercat d'hivern, aquesta ja la dejo caer aquí... però, doncs, escolta, mira, que ja està bé que es vagin valoritzant. Però, de tota manera, a l'Héctor i al Coloto, ara pots
ara,
trobar
ara
la navalla,
puc, espera, ara puc.
Que, però ja t'ho avanço jo, que són dos jugadors que, com a centrals estàtics, doncs no estan malament, però que quan surten una mica de la seva zona, doncs moltes vegades els agafen el peu canviat. I com són lents tots dos, doncs els costa molt, per exemple, i ahir a Muniain li va fer un traje a Coloto, que després Coloto la té que salvar, i després, en el gol, Héctor Moreno la falla estrepitosament, li dona la pilota a Beñat recupera després d'un refús i també fa un gran passe, cal dir-ho, no li traiem mèrits a Beñat, però no va estar bé Moreno tampoc, en aquesta jugada.
Jo quan critico l'actuació dels centrals ahir, no és criticar el central, el jugador com a persona, en el sentit de com a capacitat. Coloto i Héctor Moreno segurament són dos molt bons centrals per jugar d'una manera concreta, per jugar especialment en el cas de Coloto a 20 o a 25 metres de l'àrea pròpia, no és el millor central possible, perquè no té les característiques per fer-ho. Ahir hi va haver un parell de jugades que amb una pilota a l'esquena, quan ella girava per començar a córrer, Muniain ja estava 10 metres més endavant que ell, i Javi López li va haver de salvar la primera part, allò que se'n diu salvar el cul, doncs un parell de cops, no? Potser no podia fer més, perquè és que ell no té les capacitats o els atributs com per jugar tan lluny de l'àrea, però ahir... tan los dos centrales van a estar muy malamente en aquel sentido.
Bueno, sí, y no es la primera vez, ¿eh?
A mí me gustaría en este sentido explicar cómo lo veo yo. Creo que todo no se puede, en el sentido de que si el Español presiona muy arriba y realmente tanto Víctor Sánchez como David López están casi en la línea de centro del campo, porque es así, cuando el Español presiona arriba, ellos rara vez se meten en su propio campo incluso. Entonces los centrales tienen que estar muy cerca de ellos también, si no se convierte el equipo demasiado largo. Entonces si los centrales se aproximan al centro del campo para juntar el equipo bien arriba y ser difíciles de pasar, claro, te ves expuesto a ese tipo de jugadas con jugadores como Muniain. Pero de hecho, Valverde, ese es el cambio que hace en la segunda parte, quita a Duriz para meter a De Marcos y dejar a Muniain arriba, y la segunda parte tampoco tenemos tantos problemas. Ha sido así lo que va de liga. En la primera jornada con Charles, jugador delantero móvil, dificultades. Con Ricky, bien pasado. Con Jorge Molina o Brian Rodríguez, bien pasado. Y ahora con Aduriz, bien. Pero cuando se puso Muniain, tuvimos esos problemas. Pero jugamos a eso, digamos.
Bueno, sí. Se ha llevado la manta más.
Claro, la manta es, ¿no?, corta. Si te tapas la cabeza, te destapan los pies. Y creo que Aguirre prefiere esos centrales porque son veteranos. Coloto se posiciona, para mi gusto, muy bien, sobre todo en centros laterales y todo. Y apostamos por ellos. O sea.
Jo crec que en el que són els dominis de l'àrea crec que tenim dos bons centrals. Clàssic, sí.
Coloto jugant quan juguem enrere per aguantar un resultat, perquè esperem el rival darrere, és un central excel·lent. És del millor que podem tenir, perquè té, com deia el Javi, unes capacitats de col·locació que són extraordinàries.
Sí.
El problema és quan ha d'esprintar.
Efectivament. Molt bé. Aquí no s'acaba la tertúlia, seguirem després. El que sí que s'acaben són els titulars oferts, com sempre, per gentilesa de Carreteres TR.
Carretillas TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretillas TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretillas TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902 509 777 o entri a carretillastr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretillas TR. Podem amb tot.
Què pensa el poble perico?
Molt bé, doncs ja estem en temps de poble perico. I què dicen, Miguel? És la gente. La gente está exultante.
Sí, sí, qué ganas tengo de leer a la gente que... No les veo, pero les veo sonrientes. No les veo, pero les veo. Esa gran frase, sí. En fin. Sigo, ¿no? Pues aquí leía uno de que se hace llamar Uralitos en Twitter.
Hombre, mítico Uralitos. Sí, un gran saludo para Uralitos.
Dice, con todo lo que se ha vendido, los mejores números en 18 años. Para todo lo demás, Mastercard. Sí. Me hace bastante gracia. Y además dice, Víctor Sánchez es Dios. Buena reflexión. Tenemos también varios comentarios.
No queda molt bé dir-ho això en una emisora cristiana, però...
Sí, pero bueno, yo estoy transmitiendo lo que dicen los oyentes, que no es que sea mi pensamiento.
Vale, bueno.
En fin, sigo leyendo comentarios escuetos, como por ejemplo dice Ricciardo, mágico. Otro dice, así sí, qué orgullo de jugadores. Te puedo seguir leyendo, sí, miles, hombre, de comentarios escuotos.
Un poquito, porque dale un poquito más, porque claro,
venga.
Me digas bravo, pues tampoco me aporta mucho.
No, pero que veas que ahí con palabras escuetas te pueden,
sí,
decir,
pero
bastante.
Pero dale un poco más de contenido.
Dice otro, no he podido ni ir a ver el partido por estar currando, aunque acabo de leer la crónica y veo el impresionante golazo. Acabo de leer el impresionante golazo de Víctor Sánchez. A seguir sumando, que el equipo siga sin relajarse. El próximo partido, otra piedra de toque contra el Villarreal. Y si se saca algo positivo del Madrigal, que es un campo que se nos da fatal, podemos ir creyéndonos que
fatal,
este equipo
no,
va en serio. Sí, sí,
o sigui,
tanto.
Lo del Madrigal, de veritat us ho dic, que bé, només hem guanyat una vegada i a més és un, o sigui, normalment ens han sepultat a gols. Ara sí. Us faré una pregunta que ja és una mica, vaja, avui també doncs, la farem a la televisió i no ha sabut ningú perquè hem gravat el programa. Són petits trucos que s'han d'explicar, però no l'ha sabut ningú, però és que vosaltres tampoc la sabreu. Encara que el Javi veig que té bona intentiva.
Ja, m'ho estàs posant a prova aquí.
L'autor de l'últim gol, el Madrigal.
Sí.
Qui és?
Raducanu?
No!
Raducanu era el 0-1.
Ah, el 0-1,
però deu ser
l'any
següent,
victòria,
deu ser el 2005 o 2006.
2005.
Jo no sé si és el golejador, no...
Lopo. 0-1. Lopo, i és un 4-1. Des de
última
llavors...
jornada de Lliga, pot ser, no?
Pensa que decía la última victòria.
No, la de Raducanu. És que no és l'última, és que és la primera.
És la única.
És la única, perquè ells tenen la història que tenen, també.
Sí, sí. O sigui, a primera divisió amb ells només hem guanyat aquesta vegada. I clar, doncs Lopo, golejador, o vaja, no sé
no
jo...
No tenia
si...
massa res.
Però no està Diego López, ara, eh?
No està Diego López. Això és cert, que recordem que era la nostra bèstia negra. I finalment recordeu que hem arribat a fallar-li dos penals al Villarreal. A casa, o sigui, al Madrigal només un, però després, aquell mateix any, doncs no, l'any anterior, millor dit, li vam fer un altre també a Montjuïc. O sigui, és un equip que se'ns dona realment malament.
Ei, però bé. I estan jugant com estan jugant aquesta gent, eh? Estan jugant molt bé. Sí. És un equip recent ascendit, però que té un pressupost molt alt.
Que més en forma està en el campionat, a banda, diria, de l'Atlètic de Madrid, i segurament nosaltres també estem, modestia a part, bastant bé, sí. però realment, o sigui, el Villarreal és un equip que...
No especialment sé, a casa.
Sobretot perquè, clar, és que acaba de pujar de segona, eh? O sigui, no ho oblidem. Llegint també alguna cosa a Twitter que ens fa gràcia, per exemple, el Marc Raimundo, que diu: la gente que tenía pánico a que se fuera Maudicio el día de la famosa rueda de prensa del no a la Sampdoria, ¿qué piensa ahora? Home, és un poc ventajista, però una mica de raó.
També podríem dir que Pochettino ha guanyat a Anfield.
Que ha guanyat a Anfield, ha guanyat a Anfield Pochettino, sí senyor, molt bé. Però mira, ja del Perico de Mollet sempre hi ha algú que li dona una mica de conya a l'assumpte, diu: con Samuel Rosa hubiéramos ganado al Celta i al Betis. Home, seguro que sí, molt bé. Samuel Rosa, eh? L'altre dia vam estar aquí parlant amb els de Perico, la nostra tertúlia que es diu Pericos pel món, vam parlar amb un nano que juga, que és de l'Espanyol, que juga a Fluminense de waterpolo, crec que era waterpolo.
Sí, waterpolo.
Sí, i ens deia que no ens havien perdut grans coses amb el Samuel Rosa. Però bé, potser és un crack en ciernes i alguna vegada ho veiem. Bé, Marta Mendoza, tens la tablet Wisonic de la grada, de 7 pulsades?
Jo la tinc.
Ah, molt bé, molt bé.
Falta saber si la gent s'enganxa, també.
No, és que és molt important que tothom sàpiga, perquè en queden molt poques ja, perquè s'han venut molt bé aquestes tablets, a 49,95 euros més un mes de subscripció a la Marta Mendoza. És que, o el que és lo mismo, a la grada.
A la grada.
O sigui, una part alíquota de la grada és la Marta Mendoza. Doncs, si vols tenir una part alíquota de subscripció a la Marta Mendoza durant un mes, que només tens dret a llegir estrictament el que ella escriu.
El millor del femení.
No us feu ara imaginacions absurdes, només pots llegir-la.
Jo encara no la tinc, estem a temps, no?
Doncs
trucar.
Estàs a temps encara, però on has de trucar? Al 932-222-722. 932-222-722. I com no està el senyor del Puro, ho dic molt bé, perquè quan està ell sempre m'entrebanco. De 9 a 2 de la tarda, i ja sabeu que és una oferta limitada. També podeu enviar un mail a pericosonline@gmail.com per reservar la vostra tablet Wisonic de 7 pulsades per 49,95. I recordeu que la nostra força és a la grada.
És l'amor més llarg de la meva vida.
Més emocionant que una muntanya russa.
Som poquets.
Això ens fa ser més especials.
Ser pericol és com tenir un fill.
T'estimes sempre.
La nostra força és la grada.
Sant Adrià avui.
I a tot això, que avui hi ha hagut entrenament a Sant Adrià, també, no? Tot
no hi descanso, no hi descanso.
De això, ja, el tècnic, cada, no sé, cada maestrillo tiene su librillo, però hi ha uns que els dies de partit després no entrenen, i altres que els dies de partit, doncs, sí que entrenen. Així, per exemple, Mauricio no. Després del dia de partit sempre t'agafava festa.
I el dia següent tocava asado.
Exacte, i després asado. Sí. Que malo eres, malo! No? Però bueno, els asados molaven, eh? Perquè jo vaig participar, no amb un asado.
Ah, perquè t'hi havien convidat, no, perquè els altres no hi havíem anat
no,
mai, eh?
No, t'explico, perquè quan acabaven ells l'asado, que era només per...
No, vosaltres a rapinyar les sobres.
Doncs sempre quedava algo, però quan dius les sobres sembla que quedi una merda, o sigui que li anàvem a rebanyar del plato a Pochettino, que no, les sobres és que allò es fotia en una vaca aquella gent, sí. I llavors doncs assegurava sempre alguna coseta.
Això corria en tant
i estava després. Estava bo. Bueno, potser eren altres coses. A veure... Que és que em feu marxar del cap, eh? Miguel, necessito jo tant per marxar. Miguel, què ha passat?
Sí, bueno, decías que obviamente hoy tenían que entrenar sí o sí, porque el jueves vuelve la liga para el Español, así que solo tenemos dos días para preparar el partido del Villarreal. No obstante, hoy ha sido un entrenamiento, como es habitual y como decías, post-partido, de recuperación para los titulares y los suplentes, entrenamiento normal, con partes médicos. Por un lado, y el más leve, es Héctor Moreno, que trabajó en el gimnasio, aquejado de un golpe en el vasto externo de la pierna izquierda. Yo creo que es un poco, pues bueno, precaución, pero estará disponible y sin problemas.
¿Por qué tenemos esta manía de decir los músculos si ningún sabe dónde es el vasto de la pierna izquierda? Yo, para comenzar, no sabía ni que teníamos un vasto. O sigui,
tenim dos,
clar.
Extern i intern.
Extern i interno.
Menos mal que la Mendoza...
Algú ha estudiat aquí, eh?
La Mendoza Show TV, Show TV. Yes. Però és que realment, ja t'ho dic, això del vasto, no sé, o sigui, vull dir les musculatures, perquè després resulta que tenim abductor i adductor.
Sí.
És una cosa, veus?
¿I el semitendinoso lo situas?
No.
Pues el semitendinoso es donde Fuentes tiene la distensión. y en el semitendinoso de la pierna derecha, para que veáis. O sea,
bien conectado aquí el tema, ¿eh?
¿Sí has visto?
S'ha fet portar bé. ¿Y llavors qué?
Bueno, y poco más en cuanto al entrenamiento, a lo físico, sin novedades, exceptuando a estos dos hombrecillos, pero ha habido un hombrecillo que ha sido el hombre del partido y
brutal,
ha sido el
brutal
hombre de hoy, que es Víctor Sánchez, y que ha hablado en rueda de prensa. ¿De qué? Pues un poquito del gol, un poquito del partido del Villarreal, pero bueno, vamos a escucharle, venga. Va.
Bueno, sobre el gol, está claro que fue un gol importante, sobre todo por ser el primero, por en el momento en que fue, que estábamos apretando, estábamos fuertes, siempre es bueno empezar por delante del marcador. Entonces al final, ya te digo, al final la factura no tiene nada que ver, porque fue un buen gol, está claro, pero igual de importante el primero, el segundo o el de Sergio. Al final, si te sirve para sumar los tres puntos, son importantes. Sí, está claro que físicamente nos encontramos bien, que todo esto es fruto del trabajo que hemos hecho desde el año pasado, de la pretemporada esta. Al final nadie nos ha regalado nada. Y creo que también hay una parte también mental, que es que el equipo, aún sin fuerzas prácticamente, sigue corriendo, sigue presionando, siguen ayudándose unos a los otros. Y eso hace mucho. Entonces, al final se ve que somos un grupo, se ve que todos nos apoyamos. Y creo que también el aspecto este mental que te digo es muy importante.
Doncs l'home del partit. Tant l'home del partit que, per mi, ara ho llenço aquí, després no vull condicionar els meus companys perquè ho farem després, no vull condicionar perquè jo mai a la vida els voldria condicionar. Mai! Doncs, però... Per mi és el jugador fos prim, però després ho direm, perquè encara tens una cosa més.
Efectivamente, pues como yo siempre trabajo allí horas y horas en San Adrià, he estado hablando con mis amigos del vestuario y uno de ellos es Abraham, un tío que es un crack, y he estado hablando, nada, charlando dos minutitos, bueno, un poco más, pero yo solo os voy a dejar que escuchéis dos minutitos de la conversación.
Bueno, estoy aquí con Abraham, un jugador pues de estos que aporta humildad, ¿no? Al equipo, aporta juego, aporta ganas de competir, de ganar, y parece que gracias a jugadores como tú estamos consiguiendo grandes cosas.
Sí, la verdad que las cosas están saliendo bien, ¿no? El equipo ha empezado bien y bueno, ya lo dije, que los jugadores que hemos venido de segunda, la verdad que podíamos dar el callo, lo estamos haciendo y la verdad que todos estamos muy contentos.
¿Y tú cómo te encuentras físicamente, anímicamente? ¿Cómo te encuentras en este equipo?
Yo bien, muy contento, ¿no? No, ya te he dicho que no puedo pedir más. Estoy en primera, en casa, la verdad que el míster me está dando oportunidades, ¿no? Y estoy intentando aprovecharlas y la verdad que muy contento y espero seguir así.
Oye, y ayer yo me fijé, allá por el minuto 78, el míster te dice, Abraham, venga, sal tú a jugar un poquito, y le metiste una empujona justo antes de salir, ¿esto por qué?
Nada, me hizo una pequeña broma, me dijo que iba a meter un gol de falta por la escuadra y nada, pero que no fuera a celebrarlo con él, que no le fuera a abrazar. Nada, una pequeña broma, pero bueno, la verdad que bien.
Esto es importante, ¿no? Que haya muy buen ambiente con el míster y con el resto de compañeros.
Sí, también lo he dicho, hay un vestuario muy bueno, la verdad que todos nos llevamos muy bien y eso se nota, se refleja en el campo, ¿no? O sea, que esperemos que todo siga así y que podamos estar ahí arriba.
Pues sí, claro, es que... A veure, Aguirre va haver de pensar, home, si aquell dia ha entrat allò per l'escaire, aquest ara igual el trec i també... O sigui, qualsevol cosa és possible. O sigui, a veure què ha passat avui, no? Qualsevol cosa, i clar, ja diu, cuidado que no. Molt bé, bé vist això, perquè va ser una jugada que va passar una mica inadvertida. Molta gent no es va
donar compte. Sí, no, apenas nadie se había dado cuenta, yo que estoy más centrado en otras cosas que en el fútbol debe de ser, pues vi como Abraham le metía un empujón a su entrenador. Pero bueno, todo es de buen rollo y es lo importante. De hecho, yo creo que Abraham se postula para ser titular. Igual ese empujón era para decirle titular en Villarreal,
Ya veig a Miguelet ja com un mes del vestidor, allà quan els entrevista ja parece que cualquier dia va salir tu al campo. Ja.
Bueno, no lo descartes.
Un rollo con los jugadores
No lo descartes, no, descártalo él, porque si... En fi...
No, digo al césped a grabarles o algo, tú te referías a eso, ¿no?
Sí,
claro, claro.
En fi, ens acaben d'enviar una noticieta d'aquelles que, en plan teletipo, però avui dia tot és digital, bastant colpidora, i es veu que ahir uns boixos van agredir a un seguidor de l'Espanyol, doncs inclús ens diuen 7 contra 2, li van tenir una batussa, li van obrir el cap, justament ben a prova on estem, a Sants. I es veu que inclús el club es presentarà com a part acusadora d'aquesta situació, d'aquesta agressió. És el que ens estan dient ara mateix. I es veu que era un nen, a més, molt jove, un nano molt jove, de 18 anys, i que les lesions podien haver estat tan contundents com que podrien haver causat alguna cosa molt més greu que el que va succeir, fins i tot la seva mort. Doncs compta amb aquesta noticieta que ja l'ampliarem perquè ens acaba d'arribar així molt ràpida per mitjà d'un WhatsApp i ampliarem aquesta notícia, però déu-n'hi-do doncs, el tema com està. A vegades doncs, pensem que això d'aquestes batussis, aquestes coses són cosa del passat, dels hooligans dels 80 o dels 90, i veiem que la cosa està molt vigent, sobretot entre aquesta gent dels bossos, que sembla que els bossos no existien, no?
És una cosa que...
No existen en el Camp Nou, però vaja.
No existen en el Camp Nou. Ai, Miguel. Molt bé, anem a parlar d'un altre tema, ja ampliarem aquesta notícia. Anem a parlar d'un altre tema, i és del jugador Fosprint. Ja us ho he avançat abans, per mi el jugador Fosprint, només perquè va fer dos gols en un partit, cosa que no ha fet mai a la seva carrera, només perquè porta tres gols aquesta temporada i és el Pichichi, i a més són el número de gols iguals que ha fet en tota la resta de la seva carrera, perquè és un tipus que només havia marcat un gol contra Xerez, perdó, amb el Xerez, amb el Getafe i l'Espanyol la temporada passada a Sant Mamés, i ara doncs ha marcat 3. O sigui, déu-n'hi-do, o sigui, per l'estat de forma, pel que lluita, per tot plegat, només per això i per el meravellós partit que va fer ahir, per mi el jugador Víctor Sánchez, sens dubte futbol Fosprint. Sí o no?
Home, jo crec que robar-li al jugador Fosprint aquesta setmana a Víctor Sánchez seria un atracament, però el que sí que estaria bé seria que un cop rebi el trofeu li doni a Capdevila perquè se'l prengui ell.
Però això és per unes altres.
És el que li faltava.
Ets dolent, ets dolent. La veritat és que el pobre Capdevila doncs, no va poder escalfar, això sí, i se'l va veure molt superat físicament, això està clar,
Superat per tot arreu, en tots els meus respectes. Sí que no va escalfar, però tampoc no porta ni un minut aquesta temporada i està passat.
Està com al principi de la temporada passada.
Totalment, com si no hagués fet una pretemporada. El vaig veure, però a part, perdut, desubicat, li cremava la pilota als peus.
Perdent un parell de pilotes molt compromeses, que és algo que ell normalment
impressionant,
no fa.
Cedint una pilota enrere que la deixa curta i amb l'aia al cor, vull dir, incomprensible.
És l'espai Fosprint, no l'esperai rajamiento del pobre Capdevila.
Però nosaltres recomanem que prengui Fosprint, com fa Víctor Sánchez, i llavors serà el jugador Fosprint.
Això sí, de moment no ho és. Javi, per tu qui va ser el jugador Fosprint?
Home, yo creo que es obvio que es Víctor Sánchez, pero tampoco me gustaría que el gran partido de Víctor Sánchez pueda eclipsar grandes actuaciones de otros jugadores que puedan merecer alguna mención también. Y para mí es el caso de Fuentes. Hasta la lesión, Fuentes encontró muchísimas veces 2-1, porque Simao es verdad que ayudó más que en otros partidos, pero se vio con Iraola y Ibai o De Marcos en la segunda parte y lidió bien con los dos. Es verdad que no subió tanto porque es cierto que Iraola, al ver que Simao no subía, se animó él a subir. Sabía que Simao no era una amenaza en velocidad y se encontró con 2-1 y Fuentes yo creo que lo resolvió muy bien. Lástima de la lesión, ahora veremos qué pasa el jueves.
Pues yo me iba a otra banda, ¿eh? Yo se lo daba a Javi López, pero...
Muy bien, tú eres el Javi Lopista.
Sí, no, en serio, para mí el trabajo de Javi López es... Pero bueno,
pero
veo
no
que...
Sombrero
trabajo. Incluido ayer, ¿eh?
Primero,
ayer
sombrero y aplaudimiento a la grada.
Impresionante.
Después, pasada, muy buena... que li fa a Pizzi en el 2-1.
Rectificant arròs de Coloto.
Exacte. Bueno, con todo esto englobaba la palabra trabajo. Quiero decir que para mí Javi López es uno de los que también se podría merecer. Porque yo el otro día me dejé una caja de Fosprint por allí y creo que se la tomó toda Torje. Porque ayer salió aceleradísimo.
Más
mucho, ¿no? Sí, tenía muchas ganas de enseñar cosas.
Claro, la dejé para Capdevila y fue él el que cogió la caja, Pero bueno.
Javi López, si no me equivoco, le dio el pase de gol a Tiebi también en Balaídos.
Efectivamente, sí. Un pase de gol a pasada profundidad.
No, Javi está haciendo una temporada, son solo 5 partidos, pero bastante...
El que dèiem, i el que hem parlat algunes vegades amb ell i altres jugadors, confiança. Si tu et sents en confiança, doncs et sents capaç de fer coses. Si tu et trobes qüestionat, doncs tu mateix et limites, i això moltes vegades és el que passa amb els jugadors, que semblen més o menys en funció de la confiança que tenen. Publicitat i... Ah, no, espera, que no he dit una cosa molt important. Fosprint és de Soria Natural, 100% natural, i ho pots trobar a totes les arboristeries. I a més, et regalen un neceser, pràctic neceser multiusos, perquè, doncs, només per comprar la teva capsa de Fosprint, i que és energia 100% natural de Soria, les bones hierbes de Sòria, no com el nostre amic teu i meu, Miguel José Angeleras, que és la mala hierba de Sòria.
Sí.
Però no la podem erradicar. Productor d'aquest programa, també cal dir-ho. Per la gent que Vinga, som-hi. Publicitat.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi cuit caramelizado. Arroz con esturión. tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león, restaurante para picar Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Bienvenido a LB Apuestas. LB Apuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LB Apuestas.es. Deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LB Apuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
A Radio Estel, Pericos Online Radio.
Molt bé, doncs continuem. Ara sí que estem ja en tertúlia. Pel que queda, ens queda res, no? 20 minutets de programa encara, no? Doncs, i jo sincerament volia parlar d'un parell de coses, sobretot d'una cosa que crec que és molt important, que és la identificació grada-equip. Ahir van haver-hi 17.000 persones, va dir justament el president Collet, va dir doncs, que clar, de vegades estem posant a la gent més fàcil quedar-se a casa, però jo crec que aquest equip, sincerament, doncs, justament diria que és això, és l'antídot, aquesta cosa que estem veient. Per què? Perquè es viuen coses a Cornellà, es viuen coses, i jo crec que val la pena. El que passa és que, clar, ja sé que les inèrcies són difícils de trencar, ja sé que un dilluns és un dilluns, ja sé que bla, 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 els horaris i tota la pesca. Però, sincerament, jo crec que cada vegada és més grat i més, un premi més important per la gent anar i assistir a aquests partits, perquè estem veient un equip que s'ho deixa tot i hi ha molta comunió entre la grada i el públic, perdó, i la grada i l'equip, i realment doncs, hi ha molt bones vibracions.
S'acostuma a dir que els resultats són els que porten a la gent, o els bons resultats són els que porten a la gent al camp. Jo crec que el cas de l'Espanyol és una mica diferent. Quan més gent hem tingut al camp no ha sigut precisament quan hem tingut bons resultats, a vegades estàvem 600 o 700 i l'entrada no era molt bona, sinó quan l'equip ha estat implicat, que malauradament acostuma a estar relacionat amb situacions doncs, dolentes a la taula. Ara l'equip està sacrificat, l'equip està donant-ho tot i a la gent això li agrada anar-ho a veure, més que el simple fet d'anar a veure que es juga bé o el simple fet de que estem bé a la taula de classificació. La implicació de l'equip es bàsic per portar a la gent a l'estadi.
Absolutament.
A mí me gustaría decir que nosotros, es verdad que a veces creemos que somos una afición muy peculiar y en realidad a veces somos como todos. Cuando ganamos sí. Estábamos muy contentos, cuando perdemos estábamos muy tristes y empatamos, pues ni fu ni fa. Pero, aun siendo verdad que Cornellà todavía le falta un punto de lleno que no se ha visto todavía este año, que el día del Betis es la máxima afluencia, si no me equivoco, también por la gente del Betis que viene, es verdad que ayer a las 10 de la noche... en abierto el partido, 18.000 personas está teniendo bien. 26.000 socios, está tal bien. Y como está la Liga Española, me parece una aceptable, entre aceptable y buena entrada.
Pero sobre todo la actitud, ¿no, Javi, también?
Aparte de la gente, sí, porque la gente, yo creo que ha habido muchos años que estábamos esperando un equipo que nos hiciera sentir orgullosos en la entrega, que tendrá más o menos calidad. Yo creo que tiene más de lo que nos pensamos, pero eso es otro debate. El caso es que tú ves que los jugadores quedan reventados, como dijo... Casilla al final del partido, sí. Que decía todos mis compañeros, menos yo, pero todos mis compañeros estaban reventados en el vestuario. Y eso cuando el público lo ve y se nota, lo que decías, Francesc, que se vive algo, se vive esa comunión. Ayer fue muy emocionante el partido.
Un momento es muy eléctrico.
Saps que passi el que passi, l'equip competirà i això també porta a anar a l'estadi.
Sí, seguro.
Mendoza, de tota manera, més important també... perquè justament aquesta setmana doncs, s'ha parlat molt del tema dels socis, de la baixada de socis, i perquè també planava el record del quart aniversari, justament en un dia com ahir, de la primera victòria a Cornellà, doncs, que per mi també va ser un dia important. A nivell personal, algun dia potser ho explico, però d'altra banda, doncs, home, aquella vegada van ser 25.000 persones, també és veritat que era el primer partit de Lliga que es guanyava.
Efecte novetat, també.
Clar.
I les condicions i tot, vull dir que sí, que poden semblar excuses, però bueno, res ajuda, és el que deien, amb obert, amb ple pont, la gent a casa, però bueno, el més important és que aquest equip, jo confio en que cada cop enganxarà més, la gent ja no veu una actitud dèspota com abans, que potser la gent es tirava enrere perquè anaven al camp i deien, bueno, aviam què passa avui, i avui en canvi doncs, van al camp i diuen, va, doncs, saben que com a mínim veuran espectacle, veuran un bon equip i un
però sobretot, tenint en compte... Ara ho has dit, ara t'aprenc la paraula, perquè s'havia parlat molt, sobretot denostant molt aquest equip d'Aguirre, de que, clar, nos vamos a avorrir, no juguem a res... Escolta, jo trobo que estem jugant amb molta més coherència ara que quan presumptament jugaven aquell lloc de, joc de passades que no portaven lloc.
És que el tiqui-taca ha fet molt mal, al món del futbol. Vull dir, siguem realistes, el futbol des d'aquest futbol el que importa són els resultats, no ens enganyem, que entri la pilota i després, si es pot, ja farem algú vistós. Però no ens enganyem del que és el futbol, que la gent ara se li ha fotut el tema del tiqui-taca i de jugar bé i toca i remena i toca... No perdem el nord, sisplau.
Jo m'he divertit.
Jo disfruto. Aquesta...
Sí, seguro.
És que partits de l'Espanyol, avorrits, aquest any no n'hi ha,
no hi ha hagut cap.
Hi ha hagut partits on l'equip juga millor o pitjor, però l'equip sempre competeix, i quan dos equips competeixen, sempre és divertit si t'agrada el futbol. Si t'agrada jugar a hockey i el futbol no t'agrada, doncs, òbviament, no et sentiràs atret ni per aquest tipus de joc ni per un altre, segurament. Però sempre que l'equip competeix en aquest... En aquests 5 partits ho hem vist, avorrir-te no t'avorreix.
Jo discrepo, eh?
No, perquè la gent sembla que tingui la mania de que volen devaluar el que està fent l'Espanyol, i això fa setmanes que hi ha la mosca i ja em comença a pujar el nas. Perquè, aviam, aquest equip està donant arguments, està tenint resultats, vull dir, deixem estar, que el joc sigui més vistós o no, el que importa és que la gent que estigui al camí, el seguidor, estigui satisfet amb el que està passant i que els resultats arribin.
Jo sempre poso el mateix exemple, l'Espanyol de Valverde no jugava precisament al tiqui-taca, i era espectacular veure'l jugar.
Totalment.
Sí, bueno, no jugava el tiqui-taca, però sí que era un joc una mica, entre cometes, diferent al que se practica actualment.
El feia molts gols a la contra.
Però, per exemple, jugava molt a la contra, però altres espanyols que sí que hem buscat justament aquestes setmanes passades la comparació, com el joc de l'equip de Camacho, però també l'equip de Clemente d'aquell play-off de l'any 87-88, que després va al 88-89 va a la UEFA. O sigui, aquell equip també s'assemblava amb això, sobretot en intensitat, en força. Jo diria que l'ADN dels equips pericurs que realment han deixat petjada a la memòria recent ha estat sempre això, una cosa similar, no? I la gent, això li agrada, no se sent estafada, i tampoc se sent estafada, diria jo, moltes vegades a les explicacions dels tècnics. A mi m'agrada molt Santiago Aguirre perquè l'entenc.
Perquè diu la veritat.
L'entenc, o sigui, l'entenc, qualsevol el pot entendre, i compta el que va dir ahir, perquè justament doncs, va dir una cosa que crec que és interessant també de comentar, i és que l'equip en moltes ocasions aquesta temporada ha estat beneït una mica, tocat per la sort. Per la sort arbitral, perquè per exemple ahir no, hi ha una jugada que no hem parlat,
les
mans de Coloto, que són claríssimes. També vam estar afortunats a Granada, perquè aquella sessió no era.
I perquè vam xutar tres cops i vam fer un gol.
I bé, exacte. I després, doncs, aquestes pilotes, que per exemple el xut d'ahir d'en Víctor Sánchez, que igual se'n va a la quarta graderia, però perquè no n'hi ha, però a Cornellà, doncs ens va dintre, perquè era una pilota d'aquelles que vaig ajudar a veure què passa i li surt un xut extraordinari. Doncs això és per la qual cosa que Aguirre diu, compte, preparem-nos per l'invierno, perquè a vegades potser això no passa. I quan no passa, doncs, tu pots empatar un partit o inclús el pots perdre perquè l'altre equip sí que té aquesta dosi de sort o que els àrbitres, per exemple, li donen un cop.
Tard o d'hora passarà, tard o d'hora, per molt que fem bé les coses, perdrem dos o tres partits seguits, això està clar, perquè doncs, el penal que t'han pitat el penal que no t'han pitat l'altre dia, doncs te'l pitaran quan no és, precisament, o perquè fallaràs tres gols cantats, que ara potser en fiques una o dos d'aquestes tres... Però bueno, l'important és que l'equip generi les ocasions i després pues, ja entran o no.
No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que si no entra el tiro de Víctor Sánchez de ayer, habría entrado la siguiente. Es como el día del Valencia, cuando el Valencia se pone por delante, se pone 0-1 y sabíamos que remontábamos. Estábamos convencidos de que remontábamos. El equipo estaba convencido que remontaba.
Nada, si no entra el de Manu Lanza, no ganamos el partido.
Puede ser que no lo ganamos, pero seguro que no lo perdíamos.
Bueno,
Y el día del Betis, sabíamos que no perdíamos tampoco.
No, no lo pierdes, el de Granada, no lo pierdes si no te pitan un penalti que no es. O sea, me refiero a que sí, que el equipo lo está haciendo muy bien y hay que aplaudirlo, pero que realmente se están dando muchos factores de suerte que tú no puedes controlar, como es el caso de los arbitrajes, que no están beneficiando.
Sí, sí, la mano de Coloto es clarísima. La cesión es discutible porque el árbitro lo ve, que toca a Tievi o no toque a Tievi, pero la mano es indiscutible, es cierto, pero de momento, no, si nos tienen que devolver... Tienen camino para devolver todavía.
No, home, històricament, a veure, si ens ho han de tornar, tranquils, que encara estem doncs, en números absolutament vermells pel que fa a favors arbitrals. Però en qualsevol cas, no ens quedem tant amb si realment ens van ajudar o no ens van ajudar, sinó ens quedem en que moltes vegades, com aquella pel·lícula de Woody Allen, de Match Point, no? La pilota que bota i a vegades cau cap a un costat, cap a l'altre. Estem en aquesta franja perquè som un equip que el sacrifici, donar-ho tot i tot això no et garanteix la victòria al futbol, ni tan sols a vegades l'empat, però és per això jo crec que Aguirre posa una miqueta la vena abans de la ferida. Cuidadín,
Però en aquest sentit, en el speech que fa Aguirre, el que vaig trobar molt positiu és que avisa, prevé a la gent, però després acaba la frase dient: però bueno, confío en mi plantel y sé que esto cuando venga lo vamos a revertir. O sigui, a mi això em va donar un subidón impressionant. Dintre de que em va dir, tranquils, no llancem les campanes al vol, em va donar molta confiança que el mateix entrenador t'estigui dient que confia plenament en el seu equip i que creu que serà capaç d'aixecar tot això en el moment que estigui pels terres.
Jo tinc la sensació que Aguirre no fa aquest discurs per rebaixar l'eufòria, sinó perquè realment ho creu.
És així, és que és molt realista, vull dir.
És molt realista, està claríssim. Bé, anem a parlar en el que ens queda de tertúlia, d'un tema que serà el tema que parlarem, anava a dir, durant la setmana, però no crec que ens doni per tant la setmana, perquè, clar, dijous tenim un altre partit. Però sí que ens parlarem demà i demà passat segur molt, que és una paraula que és les rotacions. Què penseu que farà Aguirre? Perquè personalment jo penso que Aguirre ha de rotar alguns jugadors, però no penso que roti tants com pensa la gent. És a dir, crec que Aguirre és un tipus d'idees fixes i que segurament els tipus que necessiten més rotacions, que són els que més corren, els del centre del camp, molt probablement aquests es quedaran fixes en 11.
Sí, porque son los que menos sustituto tienen, digamos, al escalón, la bajada a Álex Fernández o Abraham o Raúl Rodríguez, que es el, para mí, el recambio que tiene Aguirre en mente para David López. Antes que cualquier otro de la plantilla.
No, de fet, ho ha dit alguna vegada.
Sí, y para David López y para Javi López. Es el primer, o sea, el segundo lateral derecho y el segundo mediocentro defensivo. Lo tengo clarísimo.
La cual cosa deja Mationi, por ejemplo.
Mationi, tú sabes que está sentenciado.
Sí.
Y el caso es que el Villarreal nos viene muy mal. El Villarreal tiene esos delanteros que decíamos, que son muy ratones. También en banda tiene jugadores Hernán Pérez, Aquino, que son ratones también. A ver qué hacemos con ellos.
Diuen que també ells faran moltes rotacions.
Giovanni no jugarà segurament. Eso deja sola Jonathan Pereira.
Això és una excel·lent
notícia. No
podem especular.
Pero fijaos que el Athletic el otro día saca un doble pivote con Iturraspe y Miquel Rico, adelanta a Beñat, porque nos tienen cierto respeto, porque Beñat normalmente te va a jugar de doble pivote. Es que Beñat quedó aislado y no fue en la segunda parte, que se retrasó y empezó a jugar un poco más. O sea, nos tienen cierto respeto los demás equipos y creo que el Villarreal lo puede tener también. Vamos a ver si entra Pina, centrocampista que nos puede hacer ahí mucha competencia a los nuestros.
Me ha agradado mucho a mí aquest nano,
Sí, pero es suplente ahora mismo. El Villarreal lo bueno que tiene es que se viste de frac con Jonathan Pereira, Aquino, Hernán Pérez, o se puede vestir un poco más armado con Pina, con Pervet en banda, no tan ratón, sino más presencia física. O sea, a ver cómo nos juega el Villarreal y a ver cómo lo contrarresta Aguirre.
Yo creo que con Tribote.
Nosotros con Tribote como en Granada.
Sí, yo creo que...
Però compte, a veure, Tribote, d'acord. Però espera, llavors això vol dir que les rotacions... Tu el Tribote... Vale, dius Tribote, però no fer que té aquest Tribote.
Però dintre del doble pivot, vull dir, és que no hi ha discussió. És que són Víctor Sánchez i David López.
Els que tindrien que descansar, per mi, perquè són els
que descansaran. Són els pulmons de l'equip, no ens oblidem.
Però jo crec que són dos jugadors que... que no és com un davanter que a vegades sí que dius li fa falta un partit de descans. Hi ha jugadors que no necessiten descansar i David López i Víctor Sánchez crec que tenen pulmó per tirar 3 partits per setmana durant 2 o 3 setmanes perfecte.
Sí, jo crec que va descansar uno contra el Villarreal, que creo que va ser Víctor Sánchez,
i otro contra el Getafe.
I otro contra el Getafe, que creo que va ser David López.
Pues yo preferiría que descansen los dos mañana y que el día del Getafe pongamos el mejor equipo posible.
Pero es que si descansas con los dos, entonces sí que estás muerto.
¿Y si no?
¿O no?
Bueno, si descansa Víctor Sánchez, yo pondría a Álex Fernández o pondría a Abraham. Es que no me disgusta ninguno de los dos. Lo que pasa, o sea,
un momento, hay que decir que Miguel es el gran patrocinador de Álex Fernández.
Que no, hombre, que no.
Lo quería poner ayer a jugar y no se acordaba que le habían sacado de la convocatoria. O sea, nada más.
Bueno, pero nunca se
¿tú
sabe.
Tú quieres que juegue,
pero
esté
no vivía lejos, ¿no?
O sea, que Álex Fernández
me gusta mucho,
maneras,
me gusta muchísimo. Y creo que está por delante de Abraham, creo, personalmente. Y mira que Abraham también es amigo mío, Pero, sí. No, en serio, creo que Álex Fernández está por delante. Y yo creo que el desplazamiento de Villarreal es el único que nos podríamos permitir el lujo en estos tres partidos, bajo mi punto de vista, perder algún punto. Entonces yo ahí daría descanso a Víctor Sánchez, que creo que lo necesita, y daría entrada a Álex Fernández o a Abraham sin ningún problema. Y luego ya David López en Getafe, que creo que también está siendo una pieza clave, pero no es tan importante como lo está siendo Víctor Sánchez, bajo mi punto de vista.
Pues yo creo que no sé el uno dice, sin el otro no funciona. O sea, funcionan no sé los dos dice, al 100% y son medio equipo, el uno por el otro. Impresionante el tándem. Yo no sé si Víctor con otra pareja haría la mitad de partido que hace.
El dia del València...
16 recuperacions i 14, brutal.
Però que a més, em sembla que era de David López que no va perdre cap pilota i que Víctor Sánchez va recuperar el 23% de les pilotes de l'equip.
16 i 14. Incontestable.
I a banda de tot, hi ha una cosa curiosa, que la gent també està demanant doncs, l'entrada de jugadors. Quan parlen de rotacions es veuen l'entrada de Tibi, de Lanza, per exemple. Tothom pensa que aquestes són les dues immediates. I compte, perquè també jo diria que hi ha homes que mereixen una certa continuïtat ara que han agafat una mica el fil del joc. Per exemple, Pizzi. Per mi Pizzi ahir va signar els millors minuts des que està l'Espanyol. I considero que, home, quan un jugador està així no el treguis, ¿no?
Se li ha donat confiança.
Però si tu lo traes porque te gusta mucho cómo juega en el Deportivo. En el Deportivo juega en banda y hace gol entrando desde la izquierda. Por detrás de Sergio, haciendo de Verdú, nos vamos a engañar. Es verdad que para mi gusto no tiene esa conexión con Sergio
no
todavía.
Tiene. Bueno, ahí Déu-n'hi-do, ahí van a hacer un parell de...
Parece que empieza, sí. Pero es que para mí Pizzi, el mejor Pizzi es en el sitio de Simao.
Necesita campo para correr Pizzi.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, ahí...
O sigui, el que roteu segur és a Simao.
Totalment.
Bueno, tu vols que el rotis, que tu no el vols ni a l'onze
titular. Jo no el vull, vale, perdó, vale, eh? Vale. No, sí, no dic que no treballi, però vull dir, crec que és substituïble totalment. I,
però per Aguirre és un indispensable.
El equipo d'ayer, tipo d'Aguirre, és el d'ayer. O sea, eso está claro.
Claríssim.
Está claríssim. Y está Simao, porque él ve cómo las pone y ve que somos muy fuertes a balón parado y le gusta. Y da...
Ya no sé si le tengo manía o no, pero bueno, Fuentes también las pone, ¿eh? Vull dir...
Pero Fuentes es zurdo, Fuentes es para ponerlas desde el otro lado.
Home, pero o sea... no es el mateix.
Home, entenc que no es el mateix, però
bueno... A pilota parada yo creo que pocos jugadores tenim como a Simao para... Bueno, potser también Lanzarote, que es que aquí...
Pero es otro zurdo, para el otro costado a lo mejor.
No, pero Lanzarote tampoco tiene la fuerza de disparo que tiene Simao, por ejemplo, ¿eh? Lanzarote es más de colocarlas, pues como él ya lo ha dicho, ha metido un gol, pero tampoco es que signifique que sea el mejor lanzador de faltas de la historia.
Yo a Simao, desde que ya ha llegado aquí, li recordo 3-4 jugades allò de 1 contra 1 que dius, home, se n'ha anat bé.
Sí, gràcies.
Jo crec que un jugador,
no, és que ja no
sí, com un jugador de primera divisió, això no és futbol però americà, que surts, no... treus
sí,
la falta
sí,
i te n'has
sí,
d'anar.
Sí, perquè estic d'acord.
Totalment d'acord.
Vino cómodo, vino a ganar estic pasta.
I que, no, no, i cuidao, que este año está implicado sí. Y trabajando y lo que quieras, pero ha de portar més, a l'extrem esquerre de l'Espanyol, ha de portar més del que està portant Simao.
Sí. És que no tenim profunditat per aquella banda. O sigui, tenim més profunditat quan el desdobla al lateral que en ell mateix però arribant a la línia de córner, Vull dir, és escandalós.
Però jo crec que d'això se trata un poco, també. O sea, aprovechas és maximitzar a Fuentes, que és su principal virtut. Con Capdevila, el problema lo tenemos el jueves. Si juega Simao i Capdevila, ahí tenemos un problema.
Jo crec que tenemos claro. Extremos izquierdos Fuentes... que nos pueden dar mucho
per cert,
más rendimiento.
Ara que diu Capdevila, molta gent també aboga perquè jugui Clerc.
Jo firmo.
Jo crec que seria matar Capdevila, jo directament. És un nano que el tenim al bé.
Mira el quart d'hora o els 20 minuts que va fer ahir.
Pregunto.
Home, és una mica
cruel. Potser és nazi, però aviam.
A veure, pensa a nivell de vestidor, també, el que podria passar.
Ahir la seva actuació...
A nivell de vestidor estem parlant d'un tio que el retires directament de la possibilitat. També pensem que ahir va estar així, tot el que vulgueu, però home, és que tampoc pot escapar, entra molt de cop...
És que és futbolista professional,
No és que faci un error.
No
és que faci un error de...
No és un titular, ja sabem que tenim un jugador que està una miqueta, doncs, deixant de ser futbolista professional, ja sabem el que tenim, l'hem agafat també, o l'hem donat continuïtat, doncs, perquè primera va fer un bon final d'any, segona, doncs, és un tio important al vestidor, i això també, això tampoc et pots menysprear, doncs, traient aquest senyor de bones a primeres en la primera oportunitat que té de jugar i ficant a Clerc. Seria ninguna, ja que a un capità, que és un dels capitans de l'Espanyol, amics. Però igualment tu...
Jo crec que... No, si ell fos sensat diria, mira, mister, que no estoy para jugar, que juegue el que mejor está, però això no ho farà ningú, aquí està el problema. Però bueno, que per mèrit...
En termes de gestió de la plantilla, crec que Aguirre ens dona 20.000 voltes de tot i ell sabrà...
Sí, està clar.
No? Però no sé, a mi em fa pànic pensar en cap de la titular dijous.
Bueno, es que yo apuesto por Clerc, ¿eh? Me matará aquí mi amigo Francesc Vía, pero yo apuesto por Clerc.
No estem dient el que passarà, estem dient el que
nosaltres voldríem.
No, a més, hi ha una altra cosa que no tenim en compte, i és que Clerc, amb Aguirre li ha donat a la pretemporada més minuts com a extrem que no com a lateral.
Ya, pero el problema es que ahora le necesitamos como lateral, al menos en el partido del Villarreal y posiblemente en el del Getafe, porque Fuentes va a llegar justito si llega.
Penseu que, home, també en certa manera torna... A casa seva, no?
Claro.
De Vila. Aquella banda se la coneix molt bé, va estar molts anys, eh?
Sí, sí.
Bueno, veurem què passa amb tot plegat. Anem a triar el moment estrella del dia. Vinga, som-hi. Moment estrella. Quan pugui, jefe.
Estrella Damm patrocina el moment estrella del dia.
Doncs el moment estrella del dia, doncs igual que ahir, que encara no havia passat, doncs jo crec que l'hem de passar...
El dia d'ahir, no?
El dia d'ahir, perquè clar, avui és un dia que no ha passat gran cosa i el que està claríssim és que el que va passar i d'una manera doncs, molt sonora i eufòrica per tots plegats va ser la victòria de l'Espanyol. No? No la vull, ja li hem donat tants elogis a Sergio Sánchez que no la vull doncs, coronar amb ell, però diguéssim, la sensació amb la qual van abandonar tots els pericos ahir a l'estadi.
Sí, jo creo que ese es el momento estrella, ¿no? Porque al final un partido intenso, partido vibrante y sobre todo el golazo de Víctor Sánchez, yo creo que es lo que merece ser el momento estrella del día.
I una cosa, d'una estrella, que també em fa molta il·lusió. Una estrella, no és una estrella rutilant, però ho ha estat, o és un tipus que ha estat més o menys important a la música catalana, que és Cris Joanico, que ahir m'entero que és de l'Espanyol.
Ah, va, no m'ho crec, això.
Sí, senyor.
És perico?
Sí, senyor.
No m'ho crec.
Cris Joanico és de l'Espanyol, sí, senyor. Està a la web del club i s'identifica com a perico. I és una cosa que em fa especial il·lusió.
Jo estic d'acord amb tu, veus?
Per favor, mestre. Cris Joanico, perico. Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. Cris Joanico és de l'Espanyol. M'agrada que hagi sortit a l'armari o que ho hagi reconegut públicament. Perquè necessitem que...
Hi ha molt perico a ses illes, eh?
Exactament.
És algo curiós, però hi ha molt
per
perico
què és curiós?
A ses illes. Perquè hi ha altres indrets de propers a Catalunya que no... Que no a València, per
a València,
exemple, no hi ha tant
en
perico.
En tenim.
Sí,
mira, ara,
no tant com
l'altre
a les
dia vam obrir la convocatòria de pericos pel món i van aparèixer pericos pel món sota les pedres.
Sí, sí.
Hi ha pericos repartits a tots els llocs d'indrets de la geografia mundial. Però em fa il·lusió que el Cris Joanico, que té una veu molt maca, que doncs, sigui perico. M'agrada.
Pues porta-lo un dia, el programa, porta-lo un dia.
Pues a veure si el puc portar, sí. Perquè tinc una coneixença comuna, per part carnal, de mon germà.
Família?
Per això ho sé de bona font. Bé, amics, doncs fins aquí hem arribat. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. No m'agrada una cosa que esteu tots... L'univers sobre de la casa. Que bonica és aquesta cançó, eh? Puja-la.
Suba la jefe, la canció.
Molt bé, doncs amb aquesta cançó ja t'ho diré. No m'agrada dir que us quedi aquesta cosa de que, bueno, si aconseguim un empatet a Villarreal ja està bé.
No, que hem de guanyar.
Que hem de guanyar.
Clar que
anem
sí.
Per la victòria, anem per aquests 3 punts.
Per què no ho podem fer? Si estem a tope.
Sí, podem, però a mi dono'm un paper per signar l'empat i te'l signo ara mateix.
Jo també, eh? Poquito a poco, partit a partit.
Tenim una mentalitat. Dic,
no, però que
ets un agorero, nen.
És realista.
És que és veritat. És
que guanyar Villarreal no és gens fàcil.
Javi, que m'ha gustat mucho tu aportación a la tertulia. Tu que és un tío, dame esperanzas de victòria.
El partido es muy igualado, pero el Villarreal teme al Español tanto como el Español al Villarreal, eso seguro.
¿Firmas el punto?
Eso es que no. Eso es el empate.
No, a ti no te lo pregunto, Miguel.
¿Por
que,
qué?
Nah, porque si no estás jugando, si no juega Alex Fernández, no es... te nublas.
Sí, claro.
Amics, fins aquí hem arribat. Recordeu que ara venen els amics del bàsquet al dia a parlar de l'actualitat del món a la cistella i us informaran de tot el que va passant. Es veu que hi ha un partit en joc. No importa. El resultat a mi molt, ja et dic ara, que no m'importa. Així que, si els amics del bàsquet del dia el volen informar d'ell, que és d'un altre equip que també juga a Barcelona, si volen explicar-ho, doncs que ho expliquin. Aquí només parlem del que més estimen, que és el nostre Real Club Deportiu Espanyol. Un besito para todos i mañana volvemos. Vinga, adeu! Cançó d'ahir.